les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
La tercera croada, o croada dels Reis, amb intervenció destacada de Ricard Cor de Lleó, va ser un fracàs. A finals del segle XII, Jerusalem seguia mans musulmanes i, des de l'Europa llatina, es va començar a gestar un nou projecte croat. El 1198 va començar la prèdica del que seria la quarta croada i el 1201 els exèrcits estaven a punt per posar rumb a Egipte. Només mancava el transport, però els croats no podien satisfer la quantitat acordada en Venècia. Al final, els venecians van proposar un pacte. Si els croats els ajudaven a prendre la ciutat de Zara, a la costa d'Àlmata, posposarien el deute i portarien els croats a Egipte. La ciutat fou presa i els exèrcits croats esperaren el pas de l'hivern per prendre, aquesta vegada sí, el camí a Terra Santa. Però una nova proposta s'interposà en el seu projecte. El fill del deposat emperador bizantí els oferia sufragar el deute de transport en Venècia, un total suport en la croada a Jerusalem i fins i tot la reconciliació entre les esglésies romana i grega. A canvi, només l'havien de posar al tron de l'imperi bizantí. Aquesta setmana descobrirem com la quarta croada que havia de recuperar Jerusalem esdevingué una campanya de setge contra la capital de Bizanci que va durar entre 1203 i 1204. La croada, finalment, va acabar reeixint en el seu objectiu de conquerir Constantinople, però ni l'emperador va durar gaire el poder ni els croats van conquerir Jerusalem posteriorment. La croada tan sols va servir per saquejar l'antiga capital de l'imperi romà d'Orient. Benvinguts a la Quarta Croada. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. En aquest nou episodi de les portes de Troia parlarem de la Quarta Croada i la presa de Constantinople. Ho farem avui amb el nostre historiador de capçalera, Oliver Vergés, benvingut.
Moltes gràcies.
Més enllà de l'interès espiritual, les croades tenien també un interès econòmic?
Jo, com diria el nostre amic Alberto Reche, diria...
Ho diem els dos?
Sí i no. Aviam, aquí hi ha diverses línies a nivell teòric, a nivell de la historiografia, i aquí defensa que les croades eren només una qüestió purament espiritual i que tots els derivats econòmics eren extres, que és veritat que tenien importància, evidentment, però no eren el motiu fonamental. Paral·lelament, hi ha qui defensa que les croades justificaven espiritualment una vocació econòmica, que era la de conquerir nous territoris i d'expandir el comerç europeu. Jo sóc una mica del punt de vista de la primera opció, és a dir, que les croades tenien sobretot un rerefons espiritual, un rerefons de voluntat d'eximir, d'eliminar els pecats comesos pels propis cavallers croats, però que després això podia derivar, com que es conquerien nous territoris, en noves rutes comercials, en nous dominis, en rendes, en béns, etc. I això doncs era positiu econòmicament. Però penso que no hi havia fonamentalment un interès econòmic darrere les croades, sinó sobretot una vocació espiritual.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs comencem, com sempre ens agrada començar, que és posant-nos una mica en context i caldrà fer-ho coneguent la situació a Terra Santa cap a finals del segle XII, Oliver.
Doncs sí, entre 1187 i 1191 s'havia produït una de les croades més famoses de la història, que és aquesta croada dels Reis, o Tercera Croada. Ja n'hem parlat en alguna ocasió aquí en el programa, indirectament, però n'hem parlat. Aquesta croada havia estat promoguda per diversos líders europeus després de la pèrdua de Jerusalem. Com podem recordar, que Jerusalem s'havia conquerit a finals del segle XI, va estar durant menys d'un segle a mans cristianes, i que després la represa musulmana va permetre conquerir de nou la ciutat, que es trobava doncs, des de finals d'aquest segle XII a mans musulmanes. Llavors el que passa és que es tira endavant la Tercera Croada, que hi participen doncs, Ricard Cordelló, Felip August de França, Frederic Barbarroja, i intenten doncs, recuperar la ciutat perduda de Jerusalem per tornar-la a situar sota l'òrbita cristiana. Frederic Barbarroja, per desgràcia seva, quan arriba pròxim via Terra Santa, perquè ell viatja pel seu compte, mor ofegant-se en un riu que havia de creuar, els seus cavallers doncs, queden molt desanimats, alguns es reincorporen a d'altres exèrcits croats i els altres tornen enrere. Per tant, aquí ja tenim un primer motiu de fracàs d'aquesta croada, i després els altres dos grans personatges que hi participen, Ricard Cordelló i Felip August de França, hi participen doncs, també amb la vocació de conquerir Terra Santa, però també fracassen. Fracassen perquè ràpidament comencen a sortir entre ells disputes d'egos, com ja es podia preveure, i l'únic que queda al capdavant de l'empresa és Ricard Cordelló. Sí que és cert que la croada va aconseguir el seu objectiu momentani de recuperar Jerusalem, però el cert és que la cosa no va acabar aquí. Jo, per situar-vos una mica, us recomanaria que escoltéssiu el programa de Ricard Cordelló, que la primera part, o durant una part del programa, parlem de la seva participació a la croada, i aquí podreu veure una mica tots els avatars d'aquest intent de conquesta.
Molt bé, has parlat d'una sèrie de personatges famosos, diguéssim, entre cometes, d'una banda, i aquesta croada també és famosa per un altre personatge, que és el Saladí.
Sí, en aquesta tercera croada els cristians s'enfrontaven a un món musulmà força més unificat que en els darrers segles sota la batuta de Saladí, que era qui comandava els exèrcits. És cert que inicialment es va conquerir Jerusalem, com deia, però també aquesta conquesta per part dels cristians va durar molt poc temps i la ciutat, gràcies a la intervenció de Saladí, va passar novament a domini musulmà. Al final, el que van fer Saladí i Ricard va ser signar un tractat que reconeixia la sobirania musulmana de Jerusalem, però els cristians hi podien tenir lliure accés sempre i quan ho fessin amb pelegrinació, és a dir, no amb motius bèl·lics, sinó amb pelegrinació. Aquest tractat també acceptava que hi hagués el control d'una petita, però molt petita, franja de terra per part dels cristians, molt lluny del que havien estat doncs, l'antic regne cristià de Jerusalem i els antics regnes cristians de Terra Santa. Després d'aquest acord de mínims, com si fos allò el gran triomf, Ricard Cordelló, després d'haver deixat també molts diners a la croada, va marxar de nou cap a Europa, i a partir d'aquí ja es van començar a gestar els que serien els preparatius per una nova croada, que seria la quarta, que és la que avui ens ocupa.
Des del punt de vista de Bizanci, com es veien aquestes expedicions croades?
Clar, aviam, al segle XI i fins i tot abans, Bizanci era el fre de l'expansió musulmana des de l'orient del Mediterrani cap a Europa. És a dir, junt amb la península ibèrica, Bizanci era qui havia de lluitar més fort i de manera més recurrent contra els embats musulmans. De fet, amb l'expansió musulmana, que també ja n'hem parlat aquí de les portes de Troia, Bizanci havia perdut territoris com Síria, Palestina, moltes zones del Pròxim Orient al mateix segle VII. A mitjans del segle XI, per tant, Bizanci es trobava en una situació complexa perquè tenia els musulmans a les portes dels seus dominis i lluitava per la defensa de tot el que és la península anatòlica, l'actual Turquia, bàsicament, un domini que feia una mica com de coixí fronterer entre la capital imperial, que com sabem estava a Constantinople, estava a l'estret del Bòsfor.
Actual Istanbul.
Exactament, actual Istanbul i el domini musulmà. Per tant, diguéssim que la península anatòlica era un domini bizantí i que separava la capital bizantina dels dominis directament musulmans. Defensar aquesta zona era garantir un coixí i un espai de defensa i de seguretat. El problema és que als pobres bizantins se'ls va complicar una mica la situació a partir de la derrota de Manzikert a l'any 1071. En aquesta batalla, els bizantins van caure davant dels turcs seljúcides que havien abraçat la fe musulmana i s'havien convertit en un dels principals elements desestabilitzadors de tota aquesta regió. Després d'aquesta derrota, el domini bizantí perillava clarament a la zona de la península anatòlica i començava a reduir-se. És per això que els bizantins el que van fer és demanar ajuda a l'Europa Llatina i demanar suport al papa d'aquell moment, que era Gregori, el famós papa Gregori del segle XI de la Reforma Gregoriana. I aquest, doncs, sembla que hauria estat un dels motius perquè a poc es comencés a preparar la primera croada. Com sabem, la primera croada va tenir moltes motivacions de caràcter espiritual, molts elements, però entre ells podríem destacar, doncs, aquesta petició d'ajut desesperat dels bizantins perquè des de l'Europa Llatina s'anés a recolzar una mica la seva situació. Però, clar, a partir de la primera croada, les coses des del punt de vista bizantí van començar a canviar, perquè de cop i volta van començar a arribar moltes forces bèl·liques de l'Europa Llatina cap al Pròxim Orient i Bizanci es va adonar que allò no és ben bé el que esperaven. Ells el que volien és que vingués una força de xoc, que es posés sota els seus designis i que comencessin a reconquerir els territoris que consideraven propis, però sempre sota els seus interessos. En canvi, els croats el que van fer és van anar al Pròxim Orient amb la intenció de posar no sota les ordres bizantines, sinó sota les ordres dels seus propis interessos i crear una mica els seus propis dominis. Per tant, Constantinople, des del seu punt de vista, havia demanat ajuda, però a poc s'allunyava cada vegada més dels croats, perquè realment els considerava que eren una força gairebé invasora i un tercer actor. Fins aquell moment, el que hi havia era bizantins i musulmans, i de cop arribaven els croats, que sí que és veritat que venien a conquerir territoris musulmans, però que no ho feien sota la direcció de l'Imperi Bizantí i, per tant, no els beneficiava, simplement era un nou actor en el tauler de jocs, fins al punt que gairebé podríem dir que entre uns i altres, sobretot entre croats i bizantins, no es podien ni veure.
Molt bé, ens queda un dibuix de les qüestions militars i territorials, però també n'hi havia d'econòmiques i de comercials.
Sí, diguéssim que les qüestions comercials eren una mica derivades de la qüestió de les croades. És a dir, el fet de crear un regne a Jerusalem no era un objectiu de dir no, mira, estem nosaltres a l'Europa Llatina i volem expandir les nostres rutes comercials, anem a establir una colònia i a partir d'aquí millorem les nostres rutes i els nostres ingressos econòmics. No és aquest l'objectiu. Sí que és veritat, però, que el fet de que s'instal·lessin nous dominis cristians en aquesta regió servia i era molt útil perquè aquestes rutes comercials funcionessin i els interessos de l'Europa Llatina, de l'Europa Occidental, fossin més amplis i més positius econòmicament parlant. Per tant, el que podem dir és que tenir dominis a ultramar, és a dir, fora de l'Europa Llatina, era quelcom que es veia com molt positiu a nivell comercial. A més, el comerç amb Constantinople, sobretot practicat per aquestes repúbliques italianes de Gènova, Pisa i València, era d'allò més lucratiu. Clar, tot això es barrejava una mica amb la política militar, perquè d'una banda doncs, tenim els interessos econòmics i de l'altra els interessos militars. Els croats europeus el que intentaven és fer-se amb territoris o rebre vassallatges de territoris menors per tal de controlar enclavaments estratègics. Per aquestes dates, per exemple, els emperadors alemanys practicaven una política de pactes amb Orient que els servia per posar un peu a la regió. Armènia i Xipre juraven fidelitat a l'imperi, és a dir, a la dinastia Hohenstaufen, i d'aquesta manera aquests s'asseguraven tenir un peu a la regió, mentre que Bizanci el que veia és que aquests dominis que teòricament estaven sota el seu control, sota el seu protectorat, marxaven del seu control directe. Això a nivell polític-militar. Pel que fa a la qüestió comercial que comentàvem, també hi havia un interès molt clar per fer-se amb el monopoli del comerç al Pròxim Orient i a Constantinople. Venècia era qui, a mitjans del segle XII, estava més ben posicionada, però entre mitjans del 70 i mitjans del 80, Constantinople va prohibir el comerç amb els venecians, tot i que sabem que després es va reprendre. Què passa? Que el 1182 el que es produeix és una matança d'estrangers a la mateixa capital imperial de Constantinople, que demostra fins a quin punt les relacions entre els bizantins i els europeus eren, no eren bones, sinó que justament eren al contrari, bastant dolentes. Venècia, a més, tenia la competència clara de Gènova i Pisa per controlar tota aquesta zona comercial. Per tant, el que tenim és una situació complexa. A nivell militar, els dominis o els principals líders europeus el que volen és establir punts de control estratègic a la regió, i això va en detriment del poder cristià de la zona, que és Bizanci. Paral·lelament, hi ha una competència brutal per tenir el monopoli comercial o la millor posició comercial per participar en el comerç d'aquesta zona. Tot això serà molt important per entendre el que passarà després en la Quarta Croada, de la qual parlem avui.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, els nostres oients ja han escoltat un clàssic de les músiques...
troianes.
Efectivament. Però tornem a parlar d'aquesta Quarta Croada endinsant-nos en el paper dels protagonistes. Parlem del papat. Què hi deia en tot això?
Doncs el papat, amb el tema de les croades, tenia un paper una mica curiós. El 1095, a Clermont, el papa Urbà II havia promogut aquesta primera croada com una expedició, com una pelegrinació armada a Jerusalem. Però, tot i l'èxit de la seva crida, no va posar-se ni al capdavant de l'expedició directament, ni tampoc va prendre possessió de Terra Santa després de la conquesta, tot i que amb dues coses se li van demanar proposar, no? Per tant, hi havia com una actitud que dius, tu has iniciat, ho has tirat endavant, però després sembla que te'n desentenguis. Per tant, el papat sovint el que feia era justificar les expedicions amb bulles de croada, però no sempre eren iniciativa seva aquestes expedicions. El que es preparava és una expedició, escolta, perquè sigui una croada necessitem una butlla. Per tant, acudim al papa que ens legalitzi l'expedició, i el papa, doncs, a partir d'aquí donava la butlla, tu tiraves endavant la croada i endavant perfecte i meravellós. A més, també això canviava una mica segons el caràcter del papa i la seva participació, doncs, efectiva o no en el projecte, també podia canviar. És a dir, hi havia papes que podien ser molt més proactius, amb la voluntat, doncs, d'iniciar més croades, de batallar aquí i allà, i en canvi d'altres podien ser molt més parats i esperar una mica que els projectes els hi vinguessin. Per tant, el paper del papat varia molt en quant a les circumstàncies del moment i el protagonista, el que ostenta el càrrec de papa de Roma en aquell moment.
I pel que fa a la Quarta Croada, en temps de la prèdica de la Quarta Croada, quin era el paper del papa? Quin caràcter tenia?
Doncs en aquest moment ens trobem en un dels papes, que és el papa croat per excel·lència, diria jo, que és Innocenci III, que és un papa que va promoure, a més de la Quarta Croada, de la qual parlem avui, també aquella famosa croada contra els càtars i contra els albigesos a la zona d'Occitània. Que també n'hem parlat en el capítol de la batalla de Muret.
La croada catalana, que se'n diu.
Exacte, com el tema de la batalla de Muret, el penal catòlic, etc. Llavors, és un papa que ja veiem que el tema de la butlla de croada ho practica i hi participa, no? Innocenci III podríem dir que és un dels exemples més paradigmàtics d'això que s'anomena la teocràcia pontifici, és a dir, la voluntat papal de ser doncs, el primer poder espiritual i temporal de la cristiandat. Només esdevenir papa, el 1198, Innocenci el que va fer és va començar a promoure aquesta nova croada, però la veritat és que no se'n va sortir gaire i inicialment va tenir aquesta prèdica poc ressò i poca efectivitat. No va ser fins que se li va encomanar la prèdica a Folc de Nolí, que es va començar a tenir més popularitat i va començar a guanyar més adeptes. Amb la diferència que aquesta vegada, si anteriorment havíem tingut la croada dels reis, perquè havien participat directament els monarques europeus, aquesta vegada en qui va incidir podríem dir que és en l'aristocràcia, en l'aristocràcia mitjana. Aviam, quan diem aristocràcia mitjana no vol dir que ens haguem d'imaginar doncs, cavallers simples dels comtats catalans, sinó l'aristocràcia que estaria per sota dels grans monarques. Per exemple, un dels que hi participarà és Balduí, que és comte de Flandes. Balduí, comte de Flandes, no és un petit senyor local, sinó que és el amo i senyor de tot Flandes. És com si hi participés, per exemple, el comte de Barcelona. Per tant, no és la croada dels reis, no hi va lo mejor de lo mejor, però hi van personatges que tenen una importància cabdal.
Molt bé. I a més d'aquest Balduí, comte de Flandes, quins altres aristòcrates es van sentir cridats per aquesta quarta croada?
Podríem citar-ne alguns, que són els més importants, per no donar aquí una allau de noms. El 1199 el que comença és a preparar-se aquest exèrcit croat a la zona de la Xampanya, a França, i allà hi participa directament el Teobald, que és el que serà com una mica el líder de l'exèrcit croat en aquest moment. Amb ell hi haurà Balduí, comte de Flandes, el qual hi hem comentat, Lluís, comte de Blois, Simó de Montfort, aquest no ens en oblidem, és el que participa a la batalla de Muret quan torna d'aquesta croada contra Pere el Catòlic, entre d'altres personatges de França, del Sacre Imperi Romano-Germànic, d'Itàlia, en aquest cas hauríem de citar Bonifaci de Montferrato, que serà un personatge també molt important, i d'altres dels Països Baixos. Per tant, tenim aquests nobles mitjans de diversos punts de la zona central d'Europa.
I ens aturem amb Bonifaci de Montferrato, perquè serà, com has ben dit, un dels protagonistes d'aquesta expedició.
Sí, inicialment el líder era aquest Teobald de Xampanya, però el 1201 va morir i qui va ser elegit va ser aquest comte de Montferrato per dirigir l'expedició. Aquest comte era un ferm partidari de la causa dels Hohenstaufen, que eren els monarques alemanys i sicilians de l'època.
Complicat.
Un nom, sí. De vegades,
Hohenstaufen.
Sí, Hohenstaufen, però si no, de vegades acabes dient Hohenstaufen, i sembla que també coli una mica així. En tot cas, eren els monarques alemanys i sicilians de l'època, per tant, doncs, tenien importants dominis a la zona del Mediterrani, i en aquell moment, qui encarnava el poder era ni més ni menys que el cosí de Montferrato, que era Felip de Suàbia, que justament, i això també ho hem de tenir clar, estava esposat a Mirene, que era filla de l'emperador de Constantinoble, però no de l'emperador actual, sinó de l'exemperador, perquè havia estat deposat. Per tant, situem-nos un moment. Montferrato, el nou líder de la croada, era partidari de la casa Hohenstaufen, que liderava el Sacre Imperi Romano-Germànic, i aquesta cort tenia vincles amb la família que havia estat deposada a Constantinoble. Per tant, hem d'entendre que Montferrato estava molt en contacte amb els deposats emperadors de Constantinoble. I això tindrà un paper molt important perquè ell va conèixer Aleix, que era el fill de l'emperador deposat. Aquesta coneixença, com us dic, serà important pel futur d'aquesta expedició.
Thank you.
Molt bé, doncs tenim l'exèrcit croat, tenim el líder Bonifaci de Monferrato i tenim un objectiu militar.
Jerusalem.
Només ens falta el transport.
Doncs sí, però la cosa, la veritat és que no era gens fàcil aconseguir transport. Primer de tot, aviam, hem de tenir en compte, per què no anàvem per terra? És a dir, si tens dificultat per aconseguir transport, doncs vete andando, no? Seria una possibilitat.
Un ratito a pie, jo trobo.
Sí, hi ha un trosset, però bueno. El problema és que la zona balcànica, que teòricament estava sota domini bizantí, entre cometes, havien perdut justament els bizantins un cert control sobre aquest territori i era difícil creuar-lo amb garanties. Clar, si tu per anar una expedició des de la zona de Xampanya fins a Terra Santa, t'has d'enfrontar ja a uns quants guerrers i tal, apaga i vámonos. El millor que es podia fer era preparar una expedició per mar que conduís els croats directament des d'Itàlia fins a Egipte, que és on desembarcarien i on iniciarien doncs, la seva marxa cap a Jerusalem. Al final, el que van fer és van arribar a un acord amb Venècia l'any 1201. Venècia doncs, portaria els croats a Egipte i, a canvi, els croats els hi pagarien la quantitat bastant elevada, però la quantitat important, de 85.000 marcs de plata. Clar, el problema és que va arribar el juny del 1202, que era el moment en què havien d'embarcar. I quan van haver d'embarcar, doncs es van adonar que l'exèrcit no era tan nombrós com s'esperava i no van poder reunir la quantitat de diners esperada. Per tant, van cridar el taxi, però el taxi els hi va dir que havien de patxugar 40 euros, però en realitat només eren dues persones i, per tant, no estaven disposats, no tenien suficient cash per finançar el seu transport. Llavors, el que va fer Venècia...
Van demanar un Uber.
Venècia els va deixar allà tirats i bé, apanyeu-vos. Monferrato el que va fer és va estar negociant un nou acord amb els venecians mentre doncs, els croats passaven l'estiu esperant un mitjà de transport cap a Terra Santa.
Molt bé. I aquest acord final en què consistia?
Bueno, clar, Venècia estava molt interessada en ampliar la seva influència a la regió de Dalmàcia a través del control d'una ciutat que és la ciutat de Zara. No? Llavors, en el control de Dalmàcia, els venecians el que es trobaven és que trobaven l'oposició dels monarques hongaresos del moment i això es traduïa en un estira i arronsa en aquells anys. Venècia el que oferia a Monferrato, que era el cap de l'expedició, era l'aplaçament del deute, és a dir, us cobrarem més tard el deute de transport i, a més, us portarem a Egipte sempre i quan ens ajudeu en una cosa que a nosaltres ens interessa molt, que és la conquesta de Zara. Per tant, nosaltres us portarem a Egipte, però prèviament farem un pas per la costa d'Àlmata, la dels gossos, i a partir d'aquí conquerim la ciutat i després ja els portarem allà. Bueno, la veritat era que era un acord doncs, bueno, que podia ser...
No anaven a peu, però al final s'aturarien.
Bueno, farien una escala tècnica que implicava una conquesta. Era un pacte que els croats majoritàriament van acceptar. És veritat que alguns s'hi doncs, van oposar i van anar a lluitar pel seu compte, però la veritat és que la majoria ho van acceptar. I és veritat que va xocar també amb l'oposició papal que va excomulgar tota l'expedició croada. És a dir, una expedició que havia d'anar a alliberar Terra Santa amb una croada en nom del papa, eren excomunicats. Bé, una situació curiosa. Al final és cert que el papa el que va fer és aixecar l'excomunió i només va deixar fora de la teòrica cristiandat els venecians d'aquell moment. Al final, el que sí que sabem és que al novembre de l'any 1202 l'exèrcit croat va participar en la presa de Zara amb èxit.
Molt bé, i un cop superat aquesta parada tècnica, com deies, un cop presa la ciutat de Zara, ja van posar rumb a Egipte per conquerir Terra Santa o què?
Doncs el cert és que no. Mentre els croats passaven l'hivern a Zara, ja hem vist que era el novembre, va arribar un missatger de Felip de Suàbia, aquest cosí de Monferrato, amb una proposta d'Aleix, que era aquest el fill de l'emperador de Constantinople deposat, que ja hem vist que a Monferrato doncs, el coneixia. La proposta era que si els croats l'ajudaven a conquerir el tron que havia estat del seu pare, Aleix, quan fos novament emperador de Constantinople, els hi pagaria el deute en Venècia, aportaria a més 10.000 soldats a la causa de la conquesta de Terra Santa i donaria diners i vitualles per continuar la croada. Per tant, els croats els oferien un pacte molt positiu, de dir, bueno, només m'heu de col·locar al tron i després jo us donaré, no només us pagaré aquest deute de les embarcacions, que ja és molt car i difícilment el pagareu, sinó que a més us donaré suport en la, croada. Monferrato i la majoria de, croats van acceptar. A més, també hi havia una oferta que implicava el retorn a l'ortodoxia catòlica romana de l'església grega. Per tant, aquí se solventaven molts problemes d'un tret. Recordem que l'església grega ortodoxa i l'església romana s'havien separat al segle XI i que aquesta separació, doncs, el que oferia l'emperador és tornar-la a unir, per tant, reunir la cristiandat i participar tots activament en la, conquesta de Terra Santa. Era un, pacte força positiu. Al final, la majoria de croats el van acceptar, sobretot els líders de la croada, i a l'abril Aleix va arribar a Zara i el juny de 1203 l'exèrcit es va posar en marxa i ja cap a Constantinople amb la voluntat, doncs, de posar novament Aleix al càrrec imperial.
Molt bé, i com era l'exèrcit croat i les forces de Constantinople?
Aviam, comencem per Constantinople, que en aquell moment era una ciutat d'uns 150.000 habitants, per tant, molt, molt i molt lluny del que havia estat en temps tardoantics. Tot i això, era una ciutat gran, era una ciutat que comptava amb unes defenses més que imponents i que tenia una guarnició d'uns 30.000 homes per defensar la ciutat i una flota de 20 galeres a disposició. És veritat que això de les xifres, doncs, sempre és complicat, hi ha qui redueix el nombre de defensors, hi ha qui els augmenta, però en tot cas, sembla que podrien anar al voltant d'aquestes xifres. Si recupereu un dels programes també antics de les portes de Troia, que és el de la caiguda de Constantinople el 1453, si no recordo malament, en allà, doncs, hi ha una interessant descripció de, la ciutat que ens va fer l'Alberto i que podeu veure, doncs, com era aquestes muralles que, tenia el, 1453, que és una data més avançada quan la ciutat estava en una situació encara més crítica. Per tant, en aquest moment era una gran ciutat, era una ciutat, doncs, fortament defensada. I pel que fa a l'exèrcit croat, sembla que hi havia uns 10.000 combatents propis de la croada, uns 10.000 combatents més que portava Venècia i que doncs, lluitaven també pels seus propis interessos, i a més l'exèrcit croat disposava aproximadament d'unes 200 naus, una xifra bastant important.
Molt bé, doncs amb aquesta música més de batalla arribem a l'inici de la conquesta de Constantinople per situar Aleix IV Àngel al tron. Com va començar la contesa, Oliver?
Doncs bé, la veritat és que l'exèrcit croat va plantejar molt bé com havia de ser aquesta conquesta de Constantinople per tal de, doncs, de fer-ho bé, d'assegurar molt bé les seves posicions i d'aconseguir un èxit, perquè, com dèiem, doncs, era una ciutat molt important, tenia molt bones defenses i, per tant, era complicat poder-la prendre amb un setge, i a més amb un setge llarg per part d'un exèrcit estranger sense vitualles, etc. Doncs la veritat és que podia ser bastant complicat. El primer que van fer va ser ocupar-se de conquerir a la zona de Calcedònia i de Crisòpolis, que eren dos enclavaments situats al Bòsfor, a l'altra banda de la ciutat imperial. D'aquesta manera el que feien és, com sabeu, doncs, Istanbul està separat pel propi estret del Bòsfor que uneix el Mar Negre i el Mar Mediterrani. El que van fer és van conquerir zones a la riba oposada de la ciutat. D'aquesta manera el que feien era establir un cap de pont, una situació, doncs, relativament còmoda per poder preparar atacs posteriorment, és a dir, creaven una petita base terrestre. Llavors, sabem que en aquest moment també es va produir una mica el que seria el primer xoc terrestre entre uns 500 bizantins que van caure davant d'un exèrcit croat o d'una tropa croada formada per uns 80 cavallers. Per tant, veiem també que la caiguda d'aquesta zona de territori havia sigut ràpida i que en la primera escomesa a terra els cavallers croats havien demostrat un gran avantatge respecte les forces bizantines que se'ls havien oposat. De moment, la conquesta anava pel bon camí. Posteriorment, els croats el que van fer és, ara que ja havien establert el camp de pont en una de les ribes del Bòsfor, va ser fer el salt cap a l'altra riba, ara que ja tenien doncs, un cap de port per poder establir doncs, noves comunicacions cap a l'altra banda. I van desembarcar a la zona del Gàlata, que era doncs, un dels barris marítims de la Constantinopla del moment, i van conquerir la torre del Gàlata, que era el punt defensiu. El que ens hem d'imaginar és que la ciutat doncs, tenia un barri cap a la zona de Ribera, i que aquest barri el que tenia és una torre central, una fortificació imponent, que el que havia de garantir és que la defensa d'aquest barri marítim. No? Doncs els croats primer conquereixen l'altra riba, salten de l'altra riba cap a aquest barri marítim, i el conquereixen i conquereixen la zona del Gàlata. Què passa en aquest punt? Doncs en aquest indret del Gàlata el que hi havia és un dels extrems de la cadena que tancava el Corn d'Or. Diràs, la cadena que tancava el Corn d'Or, què és això? Doncs bàsicament el Corn d'Or, que era la zona de badia, de golf que feia just davant de la ciutat, el que hi havia és una cadena instal·lada per evitar el pas de naus enemigues cap a dintre de l'abadia. Sembla gairebé una cosa mítica, impossible, però existia. Llavors, clar, mentre hi hagués la cadena, les naus no podien accedir a dintre de la zona més directa de la ciutat. És igual que els croats tinguessin 200 naus i els habitants de Constantinople només en tinguessin 20, perquè al cap i a la fi, mentre no es pogués accedir, no hi podia haver avantatge que valgués. Per tant, la conquesta del Gàlata el que va servir és per desfer un dels punts d'aquesta cadena i entrar posteriorment en aquesta zona de recinte marítim de la ciutat. Als bizantins se'ls començava a complicar la cosa perquè tenien una de les ribes que ja havien establert un cap de pont als croats. Paral·lelament, hi havia una altra zona ja pròpiament de la ciutat, la del barri del Gàlata, que havia caigut a favor dels croats. I, a més, les naus croades estaven assetjant ja directament per mar la ciutat perquè havien pogut entrar al Corn d'Or. La situació es complicava.
Doncs, com bé has dibuixat, ja res no aturaria que s'iniciés pròpiament el setge de la ciutat de Constantinople. Com va continuar aquest setge?
Doncs bé, ja us he dit que l'atac havia estat bastant ben pensat i aquí doncs, també va continuar sent ben pensat. L'atac es va plantejar en dos flancs i ara sí que començava la marxa de veritat. D'una banda, els venecians atacaven amb la seva flota la zona de les muralles que donaven directament a aquesta badia, aquesta zona del Corn d'Or. A més, amb atacs, el que van aconseguir des de la zona marítima va ser que un tram de muralla de 25 torres caigués al seu favor, és a dir, a favor dels croats. Per tant, la situació en aquest punt es complicava perquè doncs, el setge avançava amb força. Paral·lelament, això d'una banda ho feien els venecians, Paral·lelament, els croats el que feien era des del dia 11 de juliol, ells havien pres posicions al costat del Palau de Blanquerna, i aquest indret és una zona important perquè és on hi havia doncs, dependències del Palau Imperial. Doncs en aquesta zona havien pres posicions el dia 11 i havien començat un setge continu que havia començat aproximadament el dia 17 amb forts combats contra l'anomenada Guàrdia Varega, que era doncs, diguéssim, l'última gran força de defensa imperial de Constantinople. Per tant, tenim aquests dos flancs. D'una banda, el flanc marítim, amb els venecians atacant un tram imponent de 25 torres, d'una zona de muralla amb 25 torres, i paral·lelament tenim aquest atac continu a la zona de Blanquerna. De fet, en aquest moment, els soldats de la Guàrdia Varega van haver de traslladar-se momentàniament a la zona d'on estaven atacant els venecians, a la zona de la riba del Cor d'Or, perquè els atacs eren tan intensos que estava, doncs, podia caure a favor de l'exèrcit invasor. Finalment, sembla que aquesta guàrdia va aconseguir aturar els atacs, però i fins i tot fer retirar els venecians. Però el que no van aconseguir és evitar que es creés un incendi de grans proporcions en aquesta zona de la ciutat. Per tant, la situació era d'una extremada complexitat.
Molt bé, i arribats a aquest punt on sembla tot abocat a un fi molt determinat, aquest setge com finalitza, com acaba?
Vale, ara aquí hem d'evitar confondre'ns de personatges. L'emperador del moment, en aquest indret de Constantinople, es deia Aleix III Àngel. Paral·lelament,
l'emperador de Bizanci.
De Bizanci. L'emperador de Bizanci era Aleix III Àngel. No el podem confondre amb el candidat per al qual lluitaven els croats, que era Aleix Àngel, i que quan fos nomenat emperador seria Aleix IV Àngel. Per tant, eren dos personatges gairebé homònims que estaven lluitant pel mateix.
El que està i el que vol estar.
Exacte. Doncs el que en aquell moment estava fent d'emperador era Aleix III Àngel. El que va fer és decidir emprendre una acció plenament ofensiva davant d'aquesta complexa situació, perquè l'atacaven de tots costats. I el que va ordenar és que ni més ni menys que 17 divisions de l'exèrcit sortissin per la porta de Sant Romanus i presentessin batalla a la zona de la riba per enfrontar-se tant amb els croats com amb els venecians com el qui fes falta. És a dir, ataqueu tot perquè, si no, ens conqueriran. Però el que va passar és que just després de sortir es van retirar i van tornar a entrar a l'interior de la ciutat sense haver combatut. Per què? Doncs perquè sembla que l'emperador en aquell moment estava perdent ja suport popular. S'ha de tenir en compte que aquest incendi que us dèiem havia causat ja la pèrdua de la llar a més de 20.000 famílies, per tant, la situació era complexa i els soldats, doncs, no estaven disposats a morir i a deixar cremar tota la seva ciutat per res. Davant d'aquesta acció es van retirar i l'emperador Aleix III Àngel el que va fer és va rendir-se i va fotre el camp. I ràpidament els croats, els invasors, van nomenar Aleix IV Àngel, ara sí, com emperador de Bizanci. Per tant, havien reeixit en el seu objectiu i en el seu pacte, i ara ja havien conquerit Zara per anar cap a Terra Santa, però havien hagut de fer un nou pas previ, que era la presa de Constantinople i la col·locació d'un nou emperador. Ara ho havien aconseguit, potser ja seria el moment d'emprendre novament la nova conquesta de Terra Santa.
Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Aleix IV Àngel, emperador de Bizanci. Qui volia ser, ara ho és. Però aquest nou emperador, Oliver, no va durar tampoc gaire temps al poder.
Doncs no, la veritat és que no. Tants esforços d'aquests pobres, d'aquests croats que volien anar cap a Terra Santa i que cada proposta era millor però més complicada, s'estava complicant tot plegat, no?
Sembla el puesto de president de la Generalitat, que
sí,
cada cop dura menys.
Sí, exacte, o això o el tron de hierro, gairebé. Doncs bé, l'emperador anterior havia fugit amb els diners i les joies, cosa molt típica de qualsevol, doncs, emperador que fugia de la ciutat o de qualsevol rei, doncs, que en una situació complexa, doncs, fugia, s'enduien, doncs, els calés i tot el que tingués mínimament valor. Per tant, Aleix IV Àngel no va poder pagar el deute concret. Contret. Recordem quin era aquest deute. Ell s'havia compromès que un cop al poder pagaria el deute de transport dels croats amb els venecians, 85.000 marcs de plata, que a més els hi donaria 10.000 soldats a les seves ordres per conquerir també Terra Santa, i que a més doncs, ajudaria econòmicament i donaria vitualles en aquests cavallers croats. Quan va arribar al capdavant, doncs, del poder a Constantinople, es va adonar que no hi havia diners i que no podia pagar el deute. Llavors, a partir d'aquí, el que va fer és intentar treure diners de sota les pedres com pogués i clar, la situació se li complicava. D'una banda, perquè estava perdent a marxes forçades el suport que pogués tenir dels croats i dels venecians, però paral·lelament també estava perdent el suport que havia potser aconseguit mínimament dels habitants de la ciutat, perquè clar, ell venia a conquerir Constantinople, s'havia fet amb el poder, per tant, des dels habitants veien, bueno, canviem d'emperador, però com a mínim s'atura el setge, com a mínim parem de morir. Aviam què fa aquest nou emperador. Doncs aquest nou emperador l'únic que fa és buscar els calés per pagar el deute i l'únic que és un monarca dèbil. Per tant, el poc suport que podia tenir encara l'estava perdent. Tots s'impacientaven i al final va arribar un emprenyat i el que va fer és va matar l'emperador i es va posar al capdavant del tron. Aquest era un altre l'eix, que era l'eix cinquè duques. Bé, la situació és molt típica, vull dir, posició d'habilitat.
No és un pas al costat?
No és ben bé un pas al costat, sinó és un pas a sota terra. Però bé, en aquest moment, clar, la croada arriba en un punt molt complex, perquè els croats havien perdut el seu candidat, però no renunciaven a acabar de completar aquesta conquesta de Constantinople i de fer-la efectiva. A més, és a dir, els combats per controlar el 100% de la ciutat encara no havien acabat, perquè sí que havien posat el nou emperador, però s'havia de fer efectiu el domini sobre la ciutat. En aquests complexos moments van matar doncs, l'emperador, se n'hi va posar un altre. Els croats es van emprenyar perquè, clar, havien matat el seu candidat i el nou emperador, aquest Aleix V Duques, no podia ni expulsar els invasors, perquè no tenia poder suficient, estaven conquerint la ciutat, i paral·lelament tampoc podia pagar el deute per fer-los fora, per tant...
Estem igual.
Estem igual, però el tio com s'havia carregat i s'havia posat ell al mig del marrón. No
tenia un pla.
Bueno, no sé si tenia un pla, però com a mínim no era excessivament intel·ligent. Finalment, els croats, l'abril del 1204, van decidir doncs, llançar un atac final per acabar de solventar totes les coses amb una.
Com bé deies, comença aquest atac per saber quin seria el destí final de Constantinople i va ser el 12 d'abril, aquest nou atac, croat.
Clar, aviam, la ciutat encara no està plenament conquerida. Què has de fer? Acabar-la de conquerir. I a tu et deuen diners. Quina és la millor manera, en pleno assedio, de guanyar els diners que et deuen? Saquejant. Per tant, el 12 d'abril el que començava pròpiament ja no era la conquesta de Constantinople, sinó era el saqueig de Constantinople, l'assalt final de Constantinople. Aquest atac croat va començar per la zona nord de la ciutat i sembla que uns quants croats, a través de diversos forats a la paret del mur, van poder entrar a l'interior i fer-se forts a la zona del districte de Blanquerna, que és aquest que comentaven anteriorment, que és on hi havia les dependències imperials. Allà es van establir un punt d'atac contra la resta de la ciutat. Sembla que doncs, van començar grans incendis i aquí parla d'una quantitat exorbitada de metres quadrats cremats, per tant la situació era extremadament complexa. I, paral·lelament, els venecians estaven aconseguint tenir èxit a tota la zona de les muralles de mar i estaven doncs, guanyant posicions. Tot i així, en aquesta zona sembla que hi va haver un combat sagnant molt intens entre els venecians i la guàrdia varega, que comentàvem que era la última gran defensa de la ciutat. Finalment, els atacs van triomfar i els croats van decidir cobrar-se el deute que els havien contret amb ells amb un saqueig sobre Constantinople.
Molt bé, i quines, finalment, ja estem entrant en els darrers minuts de programa, per saber i conèixer quines van ser les conseqüències de tot aquest enrenou d'aquesta quarta croada.
Sí, aviam, aquesta quarta croada havia començat com una expedició a Terra Santa i acabava sent doncs, un saqueig a Constantinople. Respecte a l'atac final del 1204, hi van haver diverses conseqüències, algunes de més profundes, d'altres de més immediates, que ara podem comentar en aquests darrers minuts del programa. D'una banda, el saqueig posterior de la ciutat ciutat va implicar la destrucció de moltíssimes obres d'art, de peces valuoses de l'antiguitat i de l'edat mitjana. Això encara en podem parlar una mica més, si tenim temps. De fet, sabem que la biblioteca va ser destruïda i que gran quantitat de peces robades i portades cap a Europa van ser incorporades al patrimoni de monarques i d'aristòcrates europeus del moment. El que començava en aquell moment era novament una mena d'èxtasi per les relíquies, perquè moltes de les quals començaven a circular novament gràcies als saquets d'aquesta ciutat. Paral·lelament, a nivell polític, els dominis bizantins es van repartir entre els venecians i els croats i es va establir el que es coneix com l'Imperi Llatí de Constantinople, amb Balduí de Flandes al tron. De fet, potser ens hem quedat amb la idea de que Monferrato era el gran líder de la croada, però finalment va ser Balduí de Flandes el que va agafar el tron. Monferrato el que va fer va ser, posteriorment, conquerir Creta també fer diverses conquestes en aquesta zona oriental del Mediterrani, i els bizantins que van fugir dels saquets de la ciutat el que van fer és establir nous dominis propis, com el conegut com Imperi de Nicea, l'Imperi de Trebisonda o el Despotat de l'Epir, que són petits, diguéssim, regnes fets a la zona del voltant del Bòsfor i de la península anatòlica i de Constantinople, fets a partir dels refugiats que havien fugit de Constantinople. El que començava és pròpiament la decadència final de Bizanci, ja que estaria durant uns anys sota control directe dels venecians, començava una disputa molt al voltant de les qüestions comercials, etc. És una situació ja que anticipava la crisi que vindria a cristal·litzar més endavant quan la ciutat seria conquerida per les tropes turques.
Aquest Imperi Llatí de Constantinople, quin recorregut...
Va tenir un recorregut polític durant els següents anys. Vull dir, no va ser flor d'un dia, es va mantenir vigent.
I abans has comentat que hi hauria un saqueig de la ciutat que va implicar la destrucció de moltíssimes obres d'art, de peces molt valuoses de l'antiguitat i de l'edat mitjana. Què hem de saber d'aquest tema?
Bé, clar, hem de pensar que a Constantinople els emperadors tenien devoció també, per com els monarques occidentals, per tot el que fossin relíquies, peces artístiques, coses que els hi poguessin interessar. Clar, els monarques europeus tenien les possibilitats que tenien d'adquirir aquests productes, i els emperadors de Constantinople, que teòricament eren més rics i tenien els territoris d'on extreure aquests productes més a prop, hem d'imaginar que tenien una gran quantitat, gairebé com una mena de museu, a les seves dependències, a més de la biblioteca, etc. I sembla que en aquesta Constantinople d'aquest moment hi haurien grans relíquies, grans i imponents relíquies, que van ser saquejades i van ser incorporades al patrimoni de l'aristocràcia del moment. Potser un dels casos més curiosos, a part de les possibles relíquies de la Vera Creu que circulaven a partir d'aquell moment, que ja havien circulat a Europa i que ara circulaven novament, hi haurien elements a destacar, com per exemple la famosa Sàbana Santa, aquell manto que va ser posat i que teòricament hi ha la imatge de Crist.
Tot allò ja va començar a voltar aleshores.
Sí, sembla que inicialment podria haver estat en aquestes dependències imperials bizantines, i que després hauria començat a voltar, no se sap en quins anys exactament, i després hauria passat a mans de l'ordre del temple, que l'haurien tingut sota domini fins a la condemna de l'ordre en aquell moment. Per tant, hi ha la història d'unes quantes relíquies que és interessant, i de fet algunes de les relíquies que Sant Lluís, si no recordo malament, va posar a la famosa Santa Chapelle de París, que és aquesta mena de gairebé de joier reial francès, on s'hi guardaven relíquies i elements com la corona d'espines, etc. Alguns d'aquests elements van ser obtinguts o van començar el seu periple després del saqueig de Constantinople cap a Europa.
Molt bé, i fins aquí la quarta croada. Hi haurà cinquena?
N'hi ha moltes de croades, n'hi ha moltíssimes, algunes més interessants que d'altres. De fet, a les portes de Troia hem parlat, em sembla, de la primera, sí. Hem parlat de la tercera, sobretot el dia que li vam dedicar el programa de Ricard Cordelló, hem parlat ara de la quarta, vull dir que de moment anem omplint el nostre registre.
En tot cas, fins aquí queda el nostre relat sobre la quarta croada. Moltíssimes gràcies, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Fins la propera. al control tècnic, al Salva Soler, moltíssimes gràcies. Aquí us ha parlat Sergio Rodríguez i nosaltres, com sempre, us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.